aquí movem els fils. En aquest país tenim gran tradició de titellaires i de titelles, però ens ha costat donar-los el lloc que es mereixen. Hi ha festivals com la Fira de Titelles de Lleida, que just ha tingut lloc aquest cap de setmana a la capital del Segrià, que ens recorden que això dels titelles és una cosa molt seriosa. Però hi ha qui encara es mira els espectacles amb ninots com un entreteniment només per criatures. Els titelles venen de molt antic. N'hi ha a tots els països del món. Han servit per fer denúncia, per explicar històries meravelloses, per saber si el mal venia per l'esquerra o s'acostava per la dreta. Les dones titellaires hi han estat sempre presents, però moltes vegades han quedat esborrades sota els noms de les companyies o de les parelles. Aquesta nit convidem a les millors perquè treguin el cap del guinyol i sense garrotades.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Fresh out the boil, won't grow cold. Skin's a new currency. Leaves you starving, keeps you free. I'm your love and not your cage.
I comencem amb Lux Jury, aquesta cantant que hem descobert des de fa uns dies. Ja sabeu que aquí ens encanten els descobriments a les dones i els dies. I amb aquesta cançó ens parla de Paul Aymery, que parla d'amor entre molta gent. Cadascú que entengui el que vulgui. Els titelles també són això, algú que mou els fils i nosaltres contentes de deixar-nos enredar. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. I si sou fans dels titelles, que sé que passarà això aquesta nit, m'haureu de corregir les convidades d'avui, truqueu al 93201-7474, perquè potser teniu una història relacionada amb els titelles i ens farà molta gràcia conèixer-la. Superben acompanyades, estem de l'Emília Lang. Benvinguda, com estàs?
Molt bé, gràcies.
És titellaire de la companyia Pea Green Boat. Ho he dit bé, en anglès de Gratallops, ho he dit bé?
Ho has dit perfectament, sí.
Perquè ja veureu que aquesta companyia de titelles es dedica a fer espectacles en molts idiomes. Ho feu a les escoles?
Ho fem a les escoles i on ens truquen, a festivals, a teatres...
On convingui. L'Emília Lang és anglesa, va néixer a Anglaterra, el que passa és que ja ets molt d'aquí.
Soc d'aquest barri, de fet, sí.
Sí, d'acord.
Sí, soc de pare manyo, de mare anglesa, nascuda a Anglaterra, però criada a l'Eixample de Barcelona. O sigui, que d'anglesa tinc la mare i...
El Panys en Judi, poca cosa més.
Poca cosa.
Ens acompanya també la Teia Mónar, que és titellaire, actriu, maga, pallassa i directora del Museu Internacional de Titelles de Catalunya.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, aquí encantada de parlar de titelles i acompanyada d'aquestes grans titellaires que tenim.
I també l'Esther Cabassés, que és titellaire de la companyia Xo Titelles, que són mítics com la Torre Eiffel, pràcticament. Com estàs?
Bé, molt bé, moltes gràcies.
I ahí som totes. Primer, us he de preguntar què us enganxa a vosaltres a les titelles? Com hi comenceu? Perquè em sembla que totes teniu una història bonica d'aquell inici, d'aquella llavoreta.
Val, començaré jo.
Sí.
Jo venia del món de la interpretació, anava per actriu, i vaig descobrir uns titellaires que feien teatre al carrer, quan va morir el Franco, que va ser una expansió de la cultura.
I qui eren, aquests?
Eh?
Qui eren aquests titellaires?
Aquesta era la Fira Fantàstica. I resulta que em va agradar molt, i aleshores els hi faltava algú que narrés les històries, i com que jo venia del món de la interpretació, doncs em van dir que sí, em volia afegir a la companyia. Jo també tinc el dubte de si era realment perquè necessitaven una narradora o necessitaven un cotxe, perquè jo tenia cotxe, i aleshores per transportar amunt i avall els titelles, i així em vaig enganxar. Llavors vaig descobrir que els titelles podien fer moltes més coses que podien fer els actors. com per exemple volar tranquil·lament en un escenari.
Amb poc pressupost, a més, que és molt important en el món en el que vivim.
Sí, amb poc i amb gran pressupost.
Clar, clar, això, clar, clar.
Però sí, sí, amb poc pressupost. Sí. Els actors també poden fer-ho amb poc pressupost. Però sí, sí, vaig descobrir aquest món i amb tantes possibilitats de tècniques que em va meravellar i em vaig enganxar.
Estaves dient això, que això és en el moment una mica de postdictadura, és a dir, del moment de Franco, que sí, ja finiquitat, i és un moment també dolç per les titelles a Catalunya, és un moment de les grans, de la claca, de la fanfarra, de moltes companyies importants.
Sí, sí, sí. I a més va ser el primer moment on es van començar a crear els circuits de teatre. Uh-huh. Vull dir que quan nosaltres estàvem actuant a la plaça del Pi, o on fos, perquè anàvem per tot el món passant el barret per pagar-nos els viatges, venien escoles i ens deien: què podeu venir a la nostra escola? I a partir d'aquí es va anar creant com un petit circuit per a escoles i es va formar el primer representant, que no era el típic representant de la Rocío Jurado, d'aquests... Perdó, de la Rocío Jurado d'aquests, sinó que era un representant que portava espectacles per festes majors i va ser el primer representant que es va crear aglutinant tots aquests tipus d'espectacles, no solament de titelles.
De carrer, sobretot.
De carrer. De titelles, de pallassos, d'animació, i aquí va començar un boom de tota aquesta cultura que va sortir al cap.
Ara parlarem també de quin paper feien les dones en tot això, perquè em sembla molt interessant, perquè aquí no havies de pujar a un escenari, quedaves camuflat darrere d'uns ninots, però llavors les dones feien el paper d'acompanyants, no? Ara en parlarem de tot això, però també m'agradaria que ens expliqués l'Ester Cabassés, que tu també vas començar a les titelles, una mica per entretenir mentre ton pare treballava. O alguna cosa així. A veure, explica'ns. A nosaltres ens encanten aquestes històries.
Això era quan era molt petit.
Clar, és que és la primera llavor.
Que era fotògraf i dels quatre germans em cridava a mi: Ester, vine, que has d'entretenir aquest nen, que si no es queda quiet, que li he de fer la foto. Era un estudi molt dels d'abans, dels d'antes. I després també donant menjadors, dinars al menjador de les escoles, també les estones aquelles més avorrides... m'inventava tot de contes, històries, agafava el rasclet, el cubell i feia personatges inventats i va començar així.
D'on creus que sortia aquest neguit d'imaginar d'aquesta fantasia?
Jo també en aquell moment anava molt a la plaça del Pi, hi havia en Xesco Boix, hi havia els que es titula Fira Fantàstica, hi havia el Rocamora, també iniciava, Marduix, tota aquesta gent, el David Lahín de l'Estenedor, i era com, uala! A l'escola em duien al Teatre Romea, i aleshores tot això em va anar com... també el Cuc em va començar així.
I vosaltres dues, l'Ester Cabassés i la Teia Moner, que sou les més veteranes, recordeu aquest moment? Quin paper tenien les dones en aquest moment? Estem parlant de finals dels 70, 80, o estem parlant de...
Jo parlo d'una mica més als 80 i pocs.
Sí. D'acord.
Jo estic parlant del 79, 78, 79.
I quin era el paper de les dones?
A veure, en principi el paper de la dona...
Eren les xofereses, com deies abans, que portaves tu el cotxe? O no?
No, a veure, la dona en aquells moments no estava en primer pla. Encara estàvem en segon pla una mica, i els que portaven el nom de la companyia i els que... No els que manipulaven, en aquell moment, sinó els que portaven el nom de la companyia eren els homes. I després també s'ha de dir que en els llocs de... En aquests moments també està passant, però en els llocs de poder. En el poder en el sentit de festivals, que la majoria de festivals estan organitzats moltes vegades per homes. Cada vegada hi ha més dones. Però els que belluguen moltes coses a vegades són homes.
Els que belluguen els fils, eh?
Sí, exacte.
Aquí
en aquell
així.
Moment hi havia com un a la part. O sigui, hi havia dones i homes. Antigament, la dona estava en un segon pla... Totalment. Perquè la dona era l'acompanyant del titellaire i era la que es dedicava a criar els fills i a mantenir la casa. Llavors, quan es feien les funcions de titelles, la dona estava a darrere al teatret, moltes vegades, donant els titelles al manipulador. No se la veia, no tenia
presència. Una mica com en el món de la màgia, aquelles noies que estan una mica perquè les tallin a trossets.
Exacte.
Però no per...
El paper de les magues ha sigut durant tota la vida, del món de la màgia ha sigut les que ens han tallat a trossets, els que ens han clavat espases, i aquí, bueno, aquí hi ha una altra lluita que jo estic fent paral·lelament en el món dels titelles.
Quina era la lluita?
Bueno, la lluita és donar visibilitat a les dones magues amb un festival que faig, sí, que és el Festival Dama, de dames màgiques. Que
es... ja et tornarem a convidar. Si això no passa
és una
res, ja et tornarem a convidar.
És una cosa paral·lela.
Em pensava que volies parlar de titelles.
No. Doncs... Només dic que l'art escènica més masclista que hi ha en aquests moments és el món de la màgia.
D'acord. Tenim un altre programa aquí pendents.
Exacte, ho deixo aquí.
N'hem parlat alguna vegada, però m'agrada que ho recordis. De tota manera, Teia, tu et dediques a això, al titella des de ben jove, i com aquesta idea que deies, què et passava tu quan veies que sempre els homes eren els que ocupaven el nom de la companyia i les dones estaven invisibles? És a dir, les dones es revelaven o no?
No, a mi particularment, a mi no m'afectava, perquè jo estava fent el que m'agradava i no barrejava. En aquell moment el tema del gènere no estava tampoc tant com està ara, reivindicatiu, sinó que almenys jo vaig viure d'aquesta manera. Jo el que m'agradava era construir, fer titelles, actuar, i m'era igual que hi haguessin 5 homes, que 3 dones, que una. Jo el que volia era expressar la meva creativitat fent titelles i explicant contes, també.
I trobaves que et tractaven igual, o hi havia una mica allò de mirada per sobre de... Ui...
Bé, ens tractaven igual. El que passa que... Bé, val.
Què? Digues.
Ens tractaven igual.
Vols que posem música i m'expliques la veritat després de la música?
Sí, després de la música explico veritats.
Va, explica'm la... Posem la música i m'expliques la veritat. I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there. Like a puppet on a string. Like a merry-go-round with all the fun and the fame. Ui, que aquí estan sortint moltes coses del món dels titelles que no sabíem. Hi havia algunes cosetes, si voleu no em digueu els noms, però expliqueu-me situacions.
No, situacions, com he dit abans, que encara hi havia algunes companyies que el nom de l'home era el que lluïa, d'alguna manera, el que venia, i hi havia les dones que eren... o eren les formiguetes, que eren els que feien realment la feina darrere. A darrere, tota la feina.
Tota la feina vols dir també de construcció, a vegades.
De construcció, d'idees per espectacles, de manipulació, però el que s'emportava el mèrit era l'home.
La glòria se les emportava a ells.
Sí.
Esther Cabassés, em sembla que també vols dir alguna cosa sobre això.
Bé, sí.
Estic aquí apretant, eh?
Bé, a l'època meva de zootrop, que érem la Núria Mestre, d'Emilio i jo, érem només 2 noies i vam viatjar moltíssim arreu del món perquè fèiem un espectacle sense paraules, però aquí, arreu del món potser no tant, però aquí sobretot ens trobàvem amb això que arribàvem, amb la nostra Renault Express, les dues, i dèiem, bueno, ¿y el resto de compañía dónde está? ¿Y la furgoneta de l'espectacle dónde está? No, som nosaltres, som, saps? I n'hi havia moltes d'anècdotes d'aquestes. No en tenien, com 2 noies joves soles anaven amb l'espectacle amunt i avall, que només era un bou. Amb el groc això ens va passar a molts llocs.
Nosaltres, abans del zootrop, havíem muntat Nessun Dorma, que vam ser les primeres 2 dones que vam fer un espectacle de solistes. I no ens havíem trobat tant amb això que dius nosaltres, amb aquest cas. Els tècnics sí, els tècnics érem homes.
Clar, però és que nosaltres no duíem tècnic, ens
clar,
ho fèiem tot
clar.
Nosaltres.
I llavors, clar, semblàveu exòtiques en aquell moment. Clar, clar, ara li he de preguntar, per exemple, a l'Emília Lang, tu comparteixes companyia amb la teva parella?
Sí.
I a vegades et diuen, es refereixen a ell com el titellaire, tu d'una altra manera o no? O la cosa està més repartida aquí?
No, està molt repartida. Ens complementem en les nostres tasques dins de la companyia. I a l'hora de sortir a l'escenari, realment sóc jo la que estic al foco, perquè en el nostre repertori doncs, hi ha 3 espectacles que són els que han rodat més i jo sóc titellaire solista. Llavors l'Edu queda en l'ombra perquè ell s'encarrega de la part tècnica.
Però és una decisió que heu pres o com ha anat això?
Sí, sí, per exemple, és que depèn de les necessitats de l'espectacle. Per exemple, hi ha un espectacle que va crear l'Edu, que és el Rei al Mar, I doncs, com que ho va crear ell, doncs ell...
El manipula ell.
Sí, fa la manipulació. I els altres, que són de creació... Bueno, en realitat són creacions en equip, conjuntes.
Wow. Però vosaltres, sí. Clar, ja teniu una companyia que es diu Pilgrim Boat, i ja és una altra cosa, perquè no es diu companyia Lang Blanc, per exemple, o Blanc, eh? O sigui, és a dir, no és el nom de l'altra persona, sinó que ja heu triat un nom extern. Vosaltres, per exemple, l'Esther Cabassés, has estat molts anys, encara ara, tens xo a Titelles amb la teva parella.
Sí.
Aquí heu hagut un moment de quadrar-vos alguna cosa o què?
No, vaig cedir jo. No.
A veure, explica'm
això. Perquè el meu inici va ser a Tanxarina, que va ser una companyia que va sortir justament de l'Institut del Teatre, alumnes del senyor Harry Vernon Tozer, el Gepetto en viu, perquè era increïble.
I... Després parlarem d'ell, perquè hem entrevistat, vam anar a la botiga de titelles de Travi Marionetes, que està al centre de Barcelona, allà que el porta estar. Aquesta dona fantàstica, la Teresa Travieso, que va ser el vostre mestre.
La seva mà dreta era ella, sí, la que li recordava a l'hora del te, la que li deia, se tiene que poner la bufanda, no se olvide del paraguas, señor Tozer. El va estimar molt, el va cuidar molt i va estar al seu costat sempre. Ella,
el Tozer era un professor de l'Institut del Teatre de Titelles, una persona, una referència. En el cas de les dones, quines dones eren les referents o les pioneres? Abans hem parlat de Mariona Masgrau, però és la Herta Frankel, per exemple? Va ser una titellera molt important a Barcelona, que venia de fora, però...
Sí, la Herta Frankel era una... Bueno, una pionera, era un personatge important, però sobretot perquè era mediàtic. Sortia molt a la televisió...
Amb la Marilyn, no?
Amb la Marilyn... I llavors era una persona molt mediàtica. I, a veure, també li hem de donar les gràcies de que hagi fet visible en un mitjà de comunicació, en aquells moments tan important com era la televisió, els titelles, que no ben bé eren per nens, tampoc. A vegades feia titelles que el que explicava no era ben bé per nens, tampoc.
També les temàtiques, per exemple, això jo crec que ha canviat perquè hem canviat tots. Les titelles, els titelles, ja ho diré bé en algun moment d'aquesta nit, els titelles, històricament hi havia moltes històries del príncep, la princesa, el llop, el policia, etc. No? Veníem d'aquest món on estava tot molt estratificat i molt jeràrquic. Quan les dones comenceu a explicar històries i us comenceu a posar darrere del guinyol, s'expliquen històries diferents o què?
A veure, aquestes històries que... Bueno, parlo jo, però no sé si voleu dir alguna cosa. Són contes tradicionals. Llavors, moltes vegades s'ha tirat d'aquests contes per fer els espectacles. Però també s'ha tirat de la imaginació, tant sigui d'homes com de dones, per fer creacions pròpies. Llavors, a partir d'aquí ja no, potser no sortia el policia, no sortia el llop, no hi havia ni bons ni dolents. A partir de la creació de cadascú s'han creat altre tipus d'històries. Però els tradicionals sí que venien dels contes tradicionals, precisament.
Sí, però vull dir que el fet de que hi hagi dones en el món dels titelles ha fet que subvertiu una mica tots aquests rols i digueu, mira, hi ha prou de princeses esperant el príncep?
No. Jo crec que... Bueno, jo no m'ho he plantejat mai, eh?
No, jo tampoc.
No. No, nosaltres, a la nostra companyia, el nostre repte és fer creacions originals. I a partir d'aquí, doncs, deixar...
Vols dir que deixeu la monarquia de banda? Pregunto.
Bueno, va fer el rei i el mar.
Sí, però no és un rei monarc.
I en el teu cas, Esther, tu et planteges això? O creus que les dones, quan dibuixen o creen històries... ho fan des d'un altre lloc?
Jo penso que si ho fas des de dins és igual el que siguis, diguéssim, no? Que és una cosa molt interna que tens a dins i ja està, i ho treus. I aleshores el gènere és igual, no? Per mi, no.
De fet, els titelles tenen una cosa molt bona, que és que no tenen gènere.
Exacte.
I això és una cosa, jo crec que hi hem de pensar moltes vegades. Els atributs els posem quan els hi posem un vestit o quan els pintem els llavis o el que li fem als titelles, no? A mi m'agradaria saber, per exemple, Teia, ho has dit abans, dius que l'any 86 vas crear la primera companyia de dones titellaires.
Sí.
Per què? Per què havien de ser només dones?
No, és que no ens ho vam plantejar, és que ens hi vam trobar. Ens vam trobar dos noies que acabàvem de tenir un criu, una nena, les dues, I jo m'havia separat de la meva parella, que era titellaire, i llavors vam dir, anem a muntar una companyia. I la vam muntar les dues, però no ens vam plantejar si volíem ser una companyia de dones. No, perquè estàvem allà, teníem les nenes al parc i nosaltres anàvem cosint els titelles i anàvem fent i vam muntar un espectacle sense paraules. I aquí va ser la primera companyia, però no plantejant-nos en cap moment el tema de gènere. Era perquè les circumstàncies van permetre fer això.
Mm-hmm. També vau viatjar molt amb aquest espectacle.
Molt, molt.
Vosaltres,
viatjar.
La Mercè Framis, sí. I jo vam ser substitutes.
Sí, és que l'Àster, bueno, d'aquella època...
Clar, vosaltres us coneixeu de fa molts anys.
Uah, sí. Uah,
podeu explicar molt moltes històries. Clar, això és una cosa, jo crec, que poc coneguda, perquè tothom està sempre pensant en aquests titelles que són, doncs això, un món més infantil, etc. Però vosaltres heu explicat moltes històries per adults.
Sí.
I de fet, heu viatjat molt amb les vostres companyies. De fet, amb Zoòtrop, amb la Núria Mestres, que era la teva companya, amb aquesta companyia, vau viatjar moltíssim, vau anar arreu del món.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Suposo que era això, perquè només érem dues noies, no noies o nois, sinó dos membres de la companyia, no érem, no,
sí, sí.
Ni tres, i viatjàvem amb un baúl. Amb un baúl, aleshores, clar, per anar amb avió i així, era molt fàcil.
I com eren? Perquè estem parlant dels anys 80, oi?
Era.
I com es viatjava?
Les meves filles m'ho pregunten, però com ho fèieu?
Sí,
no hi havia internet, no hi havia ordinadors, no sé què. Bueno, doncs fax, hi havia correus. I quan habitualment el més normal era quan tu feies un espectacle allà on fos, quan el públic aplaudia i ja després se n'anava, hi havia tres o quatre persones que se t'apropaven i aquells eren programadors o programadores. I et podien venir o de Romania, o d'Itàlia, o d'on fos. I eren. Anaven a veure coses, es desplaçaven, viatjaven i et venien a veure. I jo mai vaig vendre res. Vull dir, no em va tocar fer la feina que ara molta gent fa de representant o de manejament.
Sí, hi havia molta feina, als 80, de fer titelles.
També, però serà que també agradava, saps? Vull dir, una mica tot. O sigui, sí. Tu, a la que acabaves i hi havia algú que se t'acostava, era partir-te. Passa'm el teu contacte que us vull portar a casa meva, no? I era així.
I el boca-orella funcionava molt. Mm. Anava molt bé, també, per aquests contactes. I ara molta gent, molts programadors, ja ni es desplacen. Veuen vídeos. En canvi, en aquells moments, tothom es desplaçava a veure tot en directe.
M'imagino que moltes anècdotes, no? Amb tant de viatge. O què?
Sí. Oh, clar. Sí.
Expliqueu-me'n alguna. Esteu molt tímides, nosaltres, trobo.
Nosaltres vam marxar d'una àrea de servei de l'autovista, ens deixàvem el tècnic. Que després es va enfadar molt, eh? La veritat és que... I una, que és una, bueno, és una de les anècdotes. I una altra anècdota és que vam anar a actuar... Ai, no me'n recordo. Els Països Baixos, no me'n recordo. Un festival molt important. I ens vam trobar en un teatre molt gran amb 10 tècnics esperant-nos. I vam dir, com que actuava la Fura dels Baus en aquell festival, vam dir, deu ser per la Fura dels Baus, perquè vosaltres 10 tècnics. I no, era per nosaltres que ens estaven esperant 10 tècnics allà perquè necessitàvem. I clar, portàvem això, dos o tres baúls. I... bueno, això entre altres.
Nosaltres, per fer la prova de si els focus funcionaven o no, al Pakistan venia un noi amb un tornavís. Feia així.
Si s'enrampava, sí. És que funcionaven, eh? Sí. Molt bé. Clar que sí, tot pràctic.
Brutal. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier.
Avui parlant de titelles, aquí a les Dones i els Dies, són 9:45 de la nit, passa res, un minutet, i ens agrada molt sentir parlar totes aquestes dones que d'alguna manera són pioneres, eh? I que venen a donar la cara, perquè el que dèiem al principi, les dones quedaven una mica tapades, no se les veia tant, però ara les coses han canviat molt. De fet, la Teia és la presidenta de la UNIMA, que és la Unió Internacional de Titellaires.
Sí.
Déu-n'hi-do. I, a més, ens has d'explicar això, dirigeixes un museu de titelles de Catalunya, a Palau Solità i Plegamans. Sí. Aquí, què és? Són titelles que has construït tu, hi ha titelles d'arreu del món. Què hi veurem, aquí?
En aquest museu veurem una col·lecció privada nostra de titelles de tot el món. Es veu...
Us heu gastat els quartos, eh?
Eh?
Us heu gastat els quartos.
Mira.
No em preguntis.
Mira. És un museu privat.
Sí. Sí.
És l'únic museu internacional de titelles que hi ha a Catalunya. No tenim cap subvenció. I l'únic que tenim és a l'edifici, que és una concessió de l'Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, però que paguem un cànon i paguem els subministres. Llavors, tot el que hi ha dins ho hem invertit nosaltres de la nostra butxaca.
Sí, no aneu per robar res, eh? Que no hi vagi la gent per robar cap, res, cap titella,
no,
eh?
No, tenim alarmes, tenim de tot. Això no, no. Però ho hem fet amb passió. Ho hem fet amb passió i amb il·lusió perquè creiem que els titelles són un patrimoni que no està reconegut. I és un patrimoni que s'ha de veure. I qualsevol persona que ha tingut, d'una manera o una altra, un contacte amb un titella, quan ha sigut petit, quan ha sigut gran. I, a més, és una unió intergeneracional. O sigui, uneix generacions.
Clar, m'imagino que n'hi ha de fil, de mà,
de
putxinel·lis...
Sí, després tenim titelles que ens han cedit o donat companyies, també, i tenim titelles que han utilitzat psicòlegs, terapeutes i educadors per treballar les emocions. Tant amb adults com amb nens.
I teniu un... Ja sé que fa de molt mal dir això, però teniu algun fill predilecte o filla predilecta d'aquests titelles que teniu?
És que cada titella que ens arriba ens puja a tope l'adrenalina.
Sí.
Perquè on la posem? Com la col·loquem perquè quedi bé? Perquè no sembli una estàtua d'aquelles que estan així, sinó que tingui una mica d'expressió. Ens passem molta estona, perquè ho portem dues persones, eh? Uh-huh. El Miquel Espinosa...
Però hi ha algun dels titelles que, pel que sigui, estimeu més o teniu més història o...
A veure, tots tenen la seva història amb escena, tots. Jo no podria dir que estimem més. El que passa que hi ha titelles més mediàtics, titelles que...
Per exemple, titelles mediàtics...
Bueno, tenim automàtic.
Tenim automàtic?
Tenim automàtic. Estem esperant els lunis, també, que ens arribaran...
Sí, que també teniu màpets, no?
Tenim màpets, tenim titelles de fil, tenim titelles de guant, de tot tipus.
I antigues, també, m'imagino.
I antigues. La més antiga és del 1800... que és un titella que és francès, que és el Guignol, que el va construir la persona que es va inventar el Guignol a França.
Mare meva.
Sí, aquest ja els agradaria tenir-los al Museu de Lyon, perquè és un titella molt antic, però és de la nostra col·lecció privada, aquest.
O sigui, que us heu deixat bous i esquelles allà, eh?
Bah, entre els titelles i totes les instal·lacions, bueno, en fi, però estem contents, perquè funciona.
Està obert primer cap de setmana de mes i segon cap de setmana de mes.
Exacte.
Per famílies monoparentals. Sabeu allò de que una setmana li toca un i l'altre?
Però també poden venir famílies que no ho són.
Exacte. Tothom ja està benvingut. Estem parlant amb titellaires avui a les Dones i els Dies i ara parlarem de si construïu els vostres titelles o no, a veure si ho feu. Però havíem d'anar a conèixer la pionera, la jefa màxima de tot això, que és la Teresa Travieso. Vam anar fa uns dies a la seva botiga del Gòtic de Barcelona, que és fascinant, i ara doncs sentirem un reportatge d'això que vam anar a veure i del que vam parlar amb ella, i després comentem la jugada, que hi ha molt a comentar. Al carrer Amargós, número 4, en ple barri gòtic de Barcelona, molt a prop del mític restaurant dels Quatre Gats, hi ha una botiga, Marionetes Travi. Darrere d'aquest diminutiu hi ha la Teresa Travieso, una ninotaire de 78 anys que sembla que en tingui 60 i que va arribar fa molts anys del Bierzo a Barcelona.
Jo vaig venir a estudiar música. Bueno, jo vaig anar al liceu.
I què estudiaves? Quin instrument?
Vaig començar solfeo per a l'instrument violí. Però, a veure, no vaig arribar, perquè vaig estar 2 anys i vaig veure que lo de la música i com s'explicava al liceu, jo que venia d'un poble petit, no era el que jo esperava. Y el mundo de las titellas entro porque yo ya estaba del liceo, me fui al Instituto del Teatro a estudiar Art Dramatic y just cuando terminaba el tercer curs d'Art Dramatic van fer una exposició al Palau Güell que era d'unes titelles de fil fetes amb fusta i a mi la fusta sempre m'ha agradat molt de treballar i vaig veure que unes personatges fes amb fusta que podies fer el personatge que tu volies per fer una obra de teatre i que m'agradava el teatre, pues va ser lo ideal. Jo, sí, bueno.
D'aquest primer contacte amb el món de les titelles, Teresa Travieso es va apuntar en aquell moment a un curs de construcció de titelles a l'Institut del Teatre i que va inaugurar Harry Vernon Tozer, el pare de les titelles de fil, un personatge llargarut, elegant, que anava sempre amb corbatí. Teresa Travieso va aprendre l'ofici amb ell. Però qui era Tozer?
Tozer era de pares ingleses que nació en Paraguai.
Sí.
I després els pares ingleses, per educar-lo, lo tornaron a Anglaterra.
D'acord.
I allí va estudiar. I el Tozer va venir aquí a Espanya treballant en la lo que era, és FETSA, però abans era la canadiense, uh-huh. que era un tècnic que treballava en la canadiense. I ell a Anglaterra havia après a fer titelles, perquè al col·legi d'on anava un internat d'aquells...
Super, super exclusius.
Sí, sí. Deixem-ho, sí que queda
sí,
molt bé.
Exacte.
Pues, allí ell no li agradava la gimnàstica. Uh-huh. I va escollir fer ebanisteria. I després ell va conèixer també les titelles, el Panxa Judy, en una sortida que van fer de col·legi, pues, ell va començar a fer les seves primeres titelles de mà del Panxa Judy. I allà, com que no li agradava la gimnàstica ni coses d'aquestes, ell se va interessar molt per fer coses en fusta. I ahir va començar a fer titelles. I després, quan estava aquí a Barcelona, ell va construir tota una sèrie de marionetes que aquí ja va començar a fer espectacles. No smoke detector in the venue. Are you afraid to die? Se van obrir les caixes que de les seves titelles que havien estat guardades 20 anys al poble espanyol, però l'havien promès un teatre allà que no la van fer mai, però bueno, i jo vaig tindre la sort d'estar amb ell obrint les caixes, restaurant les seves marionetes amb ell. I això per mi, bueno, va ser un aprenentatge que no... Bueno, no es pot pagar.
Teresa Travieso va prendre les titelles amb Tozer, el titellaire anglès, professor de l'Institut del Teatre. Però vaja, fer titelles no és una cosa que aprens en una tarda. És complicat. La Teresa, per això, ja venia de família de manetes.
Bueno, a veure, el meu pare era molt manitas.
Ah.
Jo, com te dic, soy del Bierzo, soy un petit poble d'allà. No ceda.
Molt bé.
De la ciudad del Bierzo. Bueno, pues en este pequeño pueblo, antes... había unas nevadas tremendas y en invierno el pueblo estaba dormido un poco porque no se podía hacer la parte de agricultura que era la que se hacía, ¿no? Y mi padre era manitas y en casa había un espacio que él siempre hacía cosas y yo de los hijos era la más curiosa, estaba con él allá, ¿no? Pero es que hubo varias cosas porque en ese pueblo era como un oasis porque yo me eduqué con una maestra republicana en este pueblo. Y hacíamos teatro con ella también. Cuando vi las marionetas fetes en fusta, a mí me agradaba por eso, porque la había visto al meu pare a los ibers fent cosetas, entrar a la casa, ¿eh? Y después el teatro a la escuela.
Clar.
A la maestra republicana, que cuando yo, es que yo, en el meu poble había una maestra republicana fent teatro, la gent pensa que no. Pues sí, doña Felisa.
Després d'aprendre amb el famós Tozer, la Teresa munta la seva primera companyia, Filomans, amb un company de l'època. Fa espectacles amb les titelles també del seu mestre Tozer i la Teresa Travieso es converteix de manera natural en professora de l'Institut del Teatre. Corren els anys 80 i em pregunto, és llavors quan pensa en muntar la botiga de marionetes Travi?
No, perquè aquest... No, jo mai... És que jo no penso les coses me troben a mi. No, aquesta botiga era el nostre espai de fer ensatxos amb l'Eduardo. Uh-huh. I els temps que no tenien treball, pues jo construïa titelles perquè m'agradava, era una part de... Dentro del món de les titelles, és la part que sempre he estat més còmoda i m'he sentit millor. No m'he sentit tan còmoda fent espectacles, per això lo vaig deixar. I aquest era l'espectacle, l'espai de fer els ensatxos, i de mica en mica, com que tenia moltes titelles fetes, pues,
vas dir, potser que les vengui.
No, va fer una exposició i la gent les va agradar i les compraven.
Clar.
I entonces això va començar així, fins que va arribar un moment i diu, bueno, pues obriré com botiga. Mm-hmm. I va ser lent.
Marionetes Travi, la botiga que encara existeix avui al Gòtic de Barcelona, obre cap als anys 90.
segur que ens està sentint gent i diuen, la gent encara compra titelles? La gent fa titelles? Perquè clar, estem en el món del ChatGPT tot el dia amb la IA i tal, i sembla que aquest món ja no existeix. Però tu tens clients i clientes, i no només això, sinó que a més tens moltes dones titellaires que també venen aquí a vegades i et pregunten, escolta, com soluciono això? Com faig això? No?
Sí, bueno, dentro de lo que es el món de la construcció de les titeres, sempre ha sigut un món més masculí, però últimament, que m'encanta, n'hi ha molta dona.
Construint.
Constructora. I, bueno, i en les companyies, abans, quan les companyies construïen les seves pròpies marionetes o titelles, normalment les construïen les dones. Però les dones sí que són molt més obertes a consultar coses. No sé si elles no necessiten. Y la dona, creo que somos más curiosas y queremos como que hacerlo... Que les dones no tenen cap problema. Jo sempre he tingut la sort que des del primer moment, a nivell com a constructora en la part de marionetes, sempre he sentit que la gent me
et respectava.
Sí.
Som aquí, dins d'aquesta botiga del Gòtic de Barcelona, Marionetes Travi, parlant amb la Teresa Travieso, la ninotaire. Davant meu tinc una princesa, un titella fet de fusta, de llavis molsuts, ulls allargassats... Totes aquestes cares i cossos amb articulacions els fa la Teresa amb barrines, tornavisos, ribots, serres. Com ho fas, Teresa?
És una escultura. De fet, una marioneta és una escultura. Aquestes estan fetes de madera de tilo. Comences... A veure, les idees d'una... És que una marioneta la pots fer de lo que la teva imaginació doni. Perquè tot el que te rodeja pots fer una marioneta. Pots fer una marioneta de qualsevol cosa. No té un límit. El límit és la teva imaginació. Jo, a vegades, quan donava classes, jo les ensenyava la tècnica de com funciona una marioneta. No les ensenyes la part creativa.
La Teresa té clients de tota mena. Li demanen titelles per pel·lícules, clients particulars, per fer regals... Ella fa el que li demanen. A la botiga hi ha tot tipus de titelles. De mà, de fil, de varilles, les de cucurutxo, aquelles que arrencàvem quan érem petits, les de titelles de dit, els màpets, també. I una cosa molt important. Heu de saber que els caps dels titelles catalans es diferencien de tots els altres perquè sempre tenen tres forats per qui puguis posar els dits. Els d'Espanya ja són diferents, només pots posar-hi un dit. I els d'altres llocs d'Europa, el mateix, només pots posar-hi un dit. Però les catalanes, les titelles catalanes, necessites tres dits perquè és una manera molt intel·ligent de poder fer girar el cap. Coses que aprenc amb la Teresa Travieso.
Me demanen un personatge... Ellos me porten la forma estètica, el que volen fer el personatge, i jo li poso la part tècnica que funcione. Després ja com lo manipulen i el caràcter que li donen a aquest personatge,
clar,
o la personalitat i tot, ja és la manipulació i el texto que li fan dir.
Hi ha una cosa que sempre penso dels titelles, que els titelles no tenen gènere.
Ah, mira.
És a dir, són masculins, femenins, com tu vulguis que siguin.
Ah, sí.
No?
La personalitat o el caràcter de la persona o l'estat de la persona, això lo dones tu quan lo manipules. El mateix personatge lo pots fer, depèn del text, que sigui una o una altra.
Encara regalen a les criatures titelles?
Los adults.
Sí.
Jo faig les titelles que nosaltres fem personalitzades aquí o per al client, normalment són per adults.
De fet, això de regalar un titella és un regal que es fa molt pels aniversaris de quan la gent fa 50, 60 anys. Pot venir perfectament algú i demanar vull una titella amb la cara de la meva parella o per quan algú es jubila. Una titella de fils, de les que fa la Teresa, val entre uns 150 i 200 euros. Si voleu alguna cosa específica, ja amb materials més complicats, evidentment la cosa pot pujar. Li demano a la Teresa si porta un inventari de tot el que ha fet durant aquests 50 anys.
No! És que soy còmoda, perquè si tens que fer un book dels treballs que fas, és una feina. I jo, amb aquestes coses, soy muy, un poco còmoda.
La Teresa Travieso fa més de 50 anys que és ninotaire. Diu d'ella que és funcionària dels titelles. Treballa per encàrrec. Diu que no se'n recorda de totes les que ha fet, però li demano, quan tardes en fer una titella?
Mira, a partir d'unes 50 hores pots construir una titella. Pensa que no tenim un mollo.
Ja.
No tenim tot manual.
Clar.
Construcció de la talla, de les articulacions que funcionin, de la pintura. Després l'altre pas, que és el vestuari, el mando. Perquè quan fas una titella, tens que pensar en el control.
En el mànec.
Sí. Aquestes que veus aquí són titelles senzilles, perquè tenen pocs fills, perquè un client que no està habituat la pugui manipular.
Sí.
Jo tinc una que vaig fer de la Nina Simone per un espectacle que tenia nosaltres, que té 18 fills. I per a ells, però si no els necessita, no cal que li posis tants. She was living in suburbia in a nice big house. All the bills were paid for the golden fish south. The carpet was so thick and a shaggy pile. Her neighbors drank a coffee, were polite and smiled. Now my mommy...
La Teresa Travieso ens ha deixat clar que les dones titellaires tenen tendència a fer-se les seves pròpies titelles. Però expliquen històries diferents que els titellaires homes en els seus espectacles? Tenen potser una altra manera de fer?
Sí, tenen una altra manera de fer d'explicar les històries.
En quin sentit?
En una altra sensibilitat.
M'imagino que en aquesta botiga del gòtic han passat moltes coses. La Teresa me n'explica alguna.
Ai, és que aquí a la botiga han passat tantes històries totes tan maques. No fa gaire.
Sí.
Un senyor que havia estat aquí diverses vegades a la botiga va passar un dia i va trobar que la persiana estava baixada. Era un dia que jo... Bueno, obria
no
tard,
hi eres,
o... Sí. Uh-huh. I va passar un altre dia per casualitat, i aquell dia portava una flauta travessera. I diu, ah, és que he sortit de casa amb la flauta travessera perquè volia... És el cumpleaños de la meva filla i anaven a un puesto a dinar i le volia... Diu, però com que estàs oberta, te puc tocar una cançó aquí, i vino i tocó unes dos piezas aquí con su flauta travesera, perquè estava contento de ver la botiga oberta i que portara aquell dia la flauta travesera, era feliç. I només dir-te que l'any que ve farà 50 anys que faig titelles.
Moltes gràcies.
De res. A tu per interessar-te per les titelles, moltes gràcies. I les titelles sempre estaran presents a tot arreu.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Les dones i els dies, el programa que li convé escoltar a Donald Trump.
Ai, Donald Trump no li agraden gaire els titelles, ja us ho dic ara, però per això tenim aquest programa on sí que ens agraden molt. Avui parlant amb Emilia Lang, titellaire, Pigrin Wood, la seva companyia, Teia Moner.
Moner.
Que té un museu, ella, que no s'està per de res. Té un museu de titelles.
Bueno, tinc, no.
Sí,
el dirigeixes.
Així que t'has deixat els estalvis allà. I l'Esther Cabassés, també, xo titelles, una històrica veterana. Què t'agrada més, històrica o veterana?
Veterana.
Parlem una miqueta de si vosaltres, ara sentíem a la Teresa Travieso, que és aquesta dona que fa tants anys, jo, 50, que construeix les seves pròpies titelles. Vosaltres les construïu també les vostres o què, Emilia?
Més aviat a casa, que tenim casa, taller, sala d'assaig i ho fem tot a casa, ho fa l'Edu, principalment. I jo puntualment sí que doncs, per exemple, l'espectacle de la Noma són titelles que hem fet conjuntament. I de forma... Bueno, l'Edu és el que té més experiència i maestria, no?, amb el tema de sobretot la fusta, no?
Et agrada potser més escriure les històries.
Sí. Jo m'ocupo més dels guions, de les històries, ell de la direcció. També hi ha molta tasca administrativa que faig jo. I...
I això, entre els dos, doncs ens anem compaginant.
Ara que dius això de les tasques administratives, que tot el tema dels pressupostos, els calés i tal, això em sembla que ho porten molt les dones. És així o no?
Jo ho mal porto, però si em toca a mi fer-ho.
Sí, per què? Per què? Bueno, per què assumiu aquest paper?
No sé, bueno, a Zootropa amb la Núria també havia d'assumir jo aquest paper, sí, perquè sí, ràpidament sí. Els altres diuen, jo això no ho faig, doncs em toca a mi.
I escolta, allò de construir, com ho porteu vosaltres? N'heu après, no, Esther Cabassés, també d'una manera mig autodidacta, sí, o com jo, vas aprendre?
A veure, el meu mestre va ser el Tozer i la Tere Travieso, que estava allà cada tarda amb ell, doncs també. El que passa que la marioneta de fil és molt... Has de ser molt precís, molt meticulós, perquè totes les articulacions estiguin molt ben fetes. Jo sóc una mica d'estralera i vaig fer aquella marioneta amb el Tozer i així de fer-ne una altra no en vaig fer més. La Núria sí, la Núria és molt bona constructora. Aleshores, com que me'n vaig anar a Galícia, amb els de Tanxerín en aquella època, vaig fer els 20 anys i vaig anar cap a Galícia, en lloc d'anar cap a les Europes, jo, tierra profunda, Galícia, i en allà sí que construïa titelles també. Eren dos nois més i jo i tots construíem. Allà vaig construir molt, però no feia allò del Tozer. Era més autodidacta.
I les fèiem amb fusta o com?
No, en fèiem amb cartró pedra, bàsicament, i després també a vegades amb escumes. Fèiem barreges de tot, però com el Tozer jo no ho vaig tornar a fer. Tallar amb fusta m'hagués agradat molt, però ja no ho vaig tornar a fer.
I en el cas de la teia?
Bé, jo vaig estar 8 anys fent fil. Perquè jo vaig conèixer el Tozer, però no vaig ser alumna d'ell, però vaig contactar amb alumnes d'ells que estaven fent titelles de fil. I vaig estar 8 anys, però després, ja quan vaig començar a treballar amb la companyia de les dues dones o de solista, ja vaig deixar una mica el fil, perquè és una mica el que diu... Sí que sóc una mica d'estralera, també, però el trobava massa lluny. De comunicació. O sigui, a mi m'agradava més agafar-los amb la mà i parlar directament i comunicar directament amb ells. Llavors, per mi el fil era com massa lluny per comunicar. I per això vaig canviar una mica la tècnica, tot i que els espectacles que faig hi ha diverses tècniques segons el personatge. També els construeixo jo, però també a vegades agafo col·laboracions que m'ajuden. Segons alguna idea, les idees sí que la dic, mira, m'agradaria fer aquest titella d'aquesta manera, i els fem amb diferents materials, amb fusta, amb escuma, amb objectes de rebuig, amb molts materials utilitzem.
I es pot viure de les titelles? La pregunta del milió. Es pot viure? S'han de demanar moltes subvencions? Com va això?
És una pregunta que ens fan sovint, eh? Mira, la primera pregunta
sí,
que ens fan...
a casa vostra, els dos, us dediqueu al món de la titella, teniu criatures...
100%, sí, ens hi dediquem totalment. Quan parlem amb el públic, sempre ens pregunten, feu vosaltres els titelles? I la segona pregunta és això, hi viviu, dels titelles? I, bueno, aviam, la nostra riquesa no està als bancs, això és evident. Però sí que durant tots aquests anys ens hem pogut més o menys mantenir i també s'ha de dir que hem tirat d'alguna subvenció pel que fa a la producció del teatre i per poder fer front als honoraris de directors o dels músics.
Allà... La il·luminació, m'imagino, és a dir, totes aquestes coses que un necessita, no?, per fer espectacles.
On no hi arribem, nosaltres mateixos, sí.
I vosaltres, clar, perquè algú dirà, i on es poden veure tots aquests espectacles? Dèiem fires, vosaltres treballeu molt a les escoles, amb Pic Greenbolt, però les altres, com heu anat fent els diners durant tots aquests anys? Heu anat sempre a fires, espectacles, heu muntat... Perquè ara mateix, si jo vull veure titelles... A Catalunya, on puc anar?
Home, hi ha teatres, hi ha el circuit de Barcelona, districte cultural, que també programen bastants titelles, hi ha molts ajuntaments també implicats, a la Planeta de Girona ara hem estat fa poc, que també se'n fan, però així un lloc de dir sempre allà fan titelles... Abans era el Turó Parc, ara no ho sé.
La Puntual.
La
Puntual fan, i després també el circuit xarxa, que també els ajuntaments també en fan.
Però hem de buscar, hem d'esporgar-ho,
sí,
no és fàcil.
Sí,
no,
com
la Puntual sí que té un públic assidu,
Tu, per exemple, estàs a Sant Esteve de Palautordera. Sí. Allà teniu una intervenció sempre que es pot anar a veure, que és una cosa molt especial, oi?
Sí.
Com es
sí.
diu i quan ho podem veure?
El quan sempre és una mica complicat, perquè en funció de si som o no hi som nosaltres, perquè també som els dos únics que ens ho portem. Si estem viatjant fora actuant, no podem obrir. Però és en el nostre mateix taller i a fora, en el pati, hi ha un arbre i tot un poble de fullets. I els fullets aquests són autòmates.
I he de contactar amb vosaltres, us escric, sí, o com?
Sí, la gent normalment el que fa és entrar a dins la nostra pàgina web i en l'agenda ja hi ha l'enllaç del dia que obrirem.
Heu d'anar a Txo Titelles, eh? Sí. T-X-O Titelles.
Sí, sí.
Doncs, escolta, tranquil·líssimament hi anem qualsevol dia d'aquests.
Aquest diumenge, si voleu.
Sí?
Sí.
Escolta, que em diuen també que s'han hagut d'escurçar els espectacles, que això és fortíssim, aquests últims 30 segons, com a titellaires, perquè els nens no aguanten com abans, que hi ha un dèficit d'atenció. Això és veritat? Voleu que plori?
Totalment cert, per mi sí.
Sí?
Sí, la diferència és molt bèstia.
Bueno. Ara, a veure.
Jo no ho he notat massa, eh? El que sí que he notat és que a les escoles, per exemple, sí que sempre trobes, i ara més, nens amb dificultats i que necessiten un vetllador per estar.
Per estar atents. Déu-n'hi-do. Sí. Doncs,
problemes,
escolta,
de concentració.
Aquest serà un tema que parlarem un altre dia. Nosaltres acabem aquí. També ens ha escrit un oient dient si els gegants són com una mena de titelles. Era una pregunta que es feia a ella.
Els gegants teves, sí, són titelles.
Exacte, ja està. L'equip de les Dones i els Dies us diu adeu fins demà, i demà parlarem de migranyes, que és un tema que ens ocupa molt a les dones i que es veu que en tenim molt més que els homes. Un altre tema absolutament diferent, com sempre, a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.